El Mirall, Còpia Catalunya.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Comencem temporada per al Mirall. Després d'un estiu en què tots nosaltres hem pogut descansar, reflexionar, carregar piles en definitiva, seguirem parlant tots els divendres a aquesta hora a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja, d'aquelles qüestions que us poden interessar molt sobre l'actualitat social i de l'Església a Catalunya. Des del dia 30, des de dimarts passat i fins demà dissabte, se celebra al monestir de Montserrat la reunió del capítol provincial ordinari de la província hispànica de la Congregació Benedictina Sublacense Cassinesa. El capítol provincial està presidit pel l'abat visitador, càrrec que des de l'any 96 ocupa l'abat Josep Maria Soler de Montserrat. Els altres membres del capítol provincial són els superiors majors de tots els monestirs que pertanyen a la província hispànica, un delegat escollit per cadascuna d'aquestes comunitats monàstiques, els superiors de les cases dependents, els membres del Consell del Visitador i el prefecte d'Estudis de la província. Josep Maria Soler assisteix al Congrés d'Abats, també, que serà en aquest cas des de demà i fins al dia 16 d'aquest mes de setembre, acabat de començar. Serà en aquest cas a l'abadia primacial de Sant Anselm de Roma i del 17 al 23, capítol general de la Congregació Benedictina. Montserrat fa d'hospitalària, fa d'acollidora aquests dies i després serà present en importants trobades internacionals de l'Orde de Sant Benet. Important per entendre la història de l'Església i també el nostre temps, un temps de molta activitat en què també és, però, molt necessari, no ho hem d'oblidar, la pregària i encarregar aquestes pregàries, per exemple, pels nostres difunts o per les nostres necessitats, a aquells cenobis, a aquells monestirs masculins i femenins que es dediquen, en bona part, a la vida de pregària. I avui començarem la temporada des del Mirall revivint la Jornada Mundial de la Joventut. Serà amb el testimoni de dues noies que acaben de participar en aquesta gran reunió a Cracòvia. També parlarem d'educació, sobretot de com inculcar les tècniques d'estudi i de com preparar els nostres fills i filles per al curs escolar, tant si fan primària com si fan secundària, batxillerat o altres mòduls, per exemple, de formació professional o també fins i tot si van a la universitat. Sempre els fills, més petits o més grans, poden necessitar l'ajuda i sobretot el suport dels pares. Això és el que us proposem a la taula de testimonis en un programa que s'acabarà una miqueta abans de les dues en un format de 22 minuts, però que serà igualment molt intens per a tots vosaltres. Us acompanyarem el Jorge Martínez a les vies de sol, a Montse Roset a la producció, com sempre, i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. La nostra taula, saludem Jesús Blanquet, llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, educador. Bona tarda, benvingut, senyor Blanquet.
Bona tarda, Ignasi, gràcies.
Com ha anat l'estiu?
Bé, gràcies a Déu.
Molt bé, ara comentarem molts temes sobre educació, però abans saludem les dues testimonis que acaben de ser a Cracòvia a la Jornada Mundial de la Joventut. D'una banda tenim Imma Pairet, que és estudiant de treball social, té 20 anys i estudia a la Universitat de Barcelona. Imma Pairet, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, gràcies.
Com estem?
Molt bé, molt bé.
I també saludem, per completar ja les presentacions, Helena Olondriz, que està vinculada al Centre Universitari Vall d'Or i que estudia, en aquest cas, Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat Pompeu Fabra. Té 21 anys. Helena, bona tarda.
Bona tarda.
En el cas d'Imma Pairet, també hem de dir que està vinculada al Centre Universitari Femení de Ralta i en els dos casos centres de la prelatura de l'Opus Dei. Com ha anat això de la JMJ? Quina experiència teniu? Què expliqueu per començar? Helena, per exemple?
Bueno, la Jornada Mundial de la Joventut és un esdeveniment que només passa una vegada a la vida, no? I que és veritat que nosaltres vam estar a la de Madrid fa uns anys, però tot i així cada vegada és diferent, no? I també es nota que el Papa té unes idees per nosaltres molt pensades i que ha estat resant durant tot aquest temps perquè, bueno, per dir-nos el que ens ha volgut dir a tots els joves del món, no? I no sé, també és veritat que la joventut és un estat de l'ànima, no? No és un temps de la vida només, i també a Cracòvia ho vam poder comprovar, no? Que trobàvem gent gran als esdeveniments, i però realment el que ens ha dit el Papa és per tot el món, no? Que qualsevol persona que ho escolti, doncs, no li deixa indiferent.
El Papa també es feia un jove més, als seus 79 anys.
Oh, i tant. Molt més que nosaltres, quasi.
De vegades sí, sí, perquè té a més l'experiència de la maduresa. Déu-n'hi-do, si vau anar a Madrid fa 5 anys, éreu molt jovenetes, si sí. Ara teniu 20 i 21. Però sí, bé, sí, era una primera experiència i ara potser amb més maduresa i amb més experiència, sí, sí, valgui la redundància, heu pogut compartir millor aquesta experiència de Cracòvia. I en el teu cas, què destacaries, Imma?
A mi la veritat és que m'ha impactat moltíssim. Bueno, sempre impacta, no?, de les JMJ, la... O sigui, l'esforç que fa la gent que ve de països molt més llunyans que nosaltres, no? Que a vegades dius, veníem d'Espanya, que d'Espanya a Polònia tampoc hi ha tant de trajecte. I l'alegria que té la gent, que potser ha estat en situacions més complexes, els allotjaments els ha costat més, i són gent realment que superen totes les dificultats que es poden presentar durant aquesta setmana, que n'han estat unes quantes, amb una alegria increïble. A mi realment això és el que probablement més m'ha impactat.
Ara compartirem més coses, però com hem anunciat, avui volem parlar també d'educació. És molt normal que en l'àmbit de les famílies o de les comunitats cristianes s'afronti el repte educatiu de l'inici d'un nou curs. Jesús Blanquet compta amb una llarga trajectòria i experiència professional en el món de l'educació, com a docent, orientador i directiu, funcions que ha exercit. És autor de diverses obres en l'àmbit de la didàctica, l'orientació i la formació de joves adolescents. Una d'aquestes obres és Tècniques d'estudi, que va publicar Edicions del Cerval. Precisament aquests joves de la JMJ, senyor Blanquet, segur que ara estan, després d'aquella experiència tan com eufòrica, no?, o de positivisme, doncs que hi ha unes tècniques d'estudi que cal afrontar. Per què són necessàries aquestes tècniques?
Doncs sovint molts estudiants no acaben d'aconseguir resultats satisfactoris en els seus estudis, i en molts casos el motiu no és la falta de capacitat intel·lectual, sinó la manca d'organització personal i el desconeixement de les tècniques i recursos que poden facilitar el treball diari d'aprendre. Els estudiants tenen una matèria bàsica prèvia a les matèries curriculars que han d'aprendre. Són les tècniques d'estudi. Si aquestes es desconeixen o no es dominen, es multipliquen l'esforç i el temps necessari per aprendre els continguts. Les tècniques d'estudi són dreceres que faciliten l'aprenentatge i fan que, amb un estalvi de temps i esforç, els resultats d'un treball siguin millors. Cal dir, però, que és inútil parlar de tècniques si primer no hi ha l'hàbit de treball.
Quins són els factors i les actituds indispensables per estudiar, doncs?
Se'n poden esmentar almenys tres. Tenir actituds i motivacions, envoltar-se d'unes condicions ambientals favorables, emocionals i físiques, i ajudar-se tant de tècniques adients com d'una planificació i organització del treball.
Bé, i quines són les actituds i les motivacions que ha de tenir un estudiant?
El convenciment que amb l'estudi es pot créixer intel·lectualment i com a persona, i que està construint el seu futur professional. Els estudiants han de saber que la motivació personal, l'hàbit de treball, la voluntat, l'autodisciplina i el coneixement de les tècniques d'estudi són tan importants com la pròpia capacitat intel·lectual a l'hora de sortir-se'n en els estudis. Quan manca algun d'aquests factors, probablement els rendiments seran baixos i fins i tot es pot arribar al fracàs escolar. Els pares han d'inculcar als fills aquestes actituds i motivacions de manera positiva.
I a què es refereix, senyor Blanquet, quan parla vostè de condicions emocionals i físiques?
Pel que fa a les condicions emocionals, és molt important tot allò que envolta un noi o una noia a nivell emocional, l'ambient familiar i la seva adaptació escolar i social. La qualitat del seu treball i l'èxit dependran en gran mesura de les motivacions que rebi de la família, de les relacions que tingui amb els seus professors, de la seva autoestima i de la seva capacitat per saber viure en un ambient relaxat que afavoreixi la seva estabilitat emocional i la seva concentració. Pel que fa a les condicions físiques que afavoreixen l'estudi, les més importants són el lloc d'estudi, que ha de ser personal, endreçat i ventilat, i sempre el mateix, la taula, prou espaiosa i endreçada, la cadira, sense excessos de comoditat, amb el raspall recte, un mobiliari suficient per tenir a mà tot el material necessari, el silenci, imprescindible per aconseguir una bona concentració, res d'estudiar amb música i sorolls, la temperatura, que sigui agradable, ni massa fred ni massa calor, al voltant dels 20 graus, la il·luminació, amb un llum de sobretaula situat a la part contrària de la mà en què s'escriu, per evitar fer-se ombres a l'escriure, l'estat emocional, seure a estudiar lliure de preocupacions, amb la ment relaxada, sense que hi hagi motius per perdre la concentració. En aquest sentit, els pares han d'afavorir un ambient de silenci a casa mentre s'estudia, evitar la televisió, el telèfon, demanar-los de fer encàrrecs, controlar els germans petits que juguen, etc. Si l'habitació d'estudi és compartida, que hi hagi entre els germans el pacte de respectar el silenci en les hores de treball. És a dir, fer-los sentir que els pares valoren el temps del seu estudi com a molt important.
Déu-n'hi-do els consells que ens dona Jesús Blanquet avui en un dia molt important per al que és afrontar el proper curs, tant si es mira des de la visió de pare o mare, com si és des de la visió d'educador o professor, o d'estudiant o alumne. I pel que fa a les tècniques d'estudi, entrem breument en matèria, encara que sigui amb alguna pinzellada.
Les tècniques bàsiques que un estudiant ha de conèixer són les que refereixen al tractament de la informació escrita. El subratllat, l'esquem, el resum... També han de saber com planificar i elaborar un treball monogràfic, com prendre punts, com llegir i interpretar gràfics. Ha de conèixer estratègies per enfrontar-se als exàmens, algunes regles mnemotècniques i, molt important, ha de tenir un domini suficient de la lectura, tant pel que fa a la velocitat lectora com al grau de comprensió d'allò que llegeix. No hem d'oblidar que la lectura és l'eina principal per aprendre. És cabdal saber planificar i organitzar el temps d'estudi, cosa que ha de fer en començar el curs redactant un pla, preferentment setmanal. Una bona planificació ha de repartir el temps de forma equilibrada entre l'estudi, l'esbarjo i el descans. S'ha de respectar el temps de descans, que ha de ser d'unes 8-9 hores, especialment ara, quan s'està en etapa de creixement. Això ha d'obligar a fer un ús racional de la televisió, dels jocs d'ordinador, de les connexions a internet. Els pares han de saber dosificar la quantitat d'activitats extraescolars, especialment si aquestes van en detriment del temps diari que necessàriament s'ha de dedicar a l'estudi de les matèries curriculars. El dia a dia s'ha de planificar ajudat per l'agenda escolar. Les hores d'estudi s'han d'organitzar segons la dificultat de les matèries, la fatiga que produeixen les hores treballades i intercalant estones de descans. Els pares haurien de controlar la utilització d'aquesta eina d'organització personal i de comunicació amb l'escola.
Jesús Blanquet, llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, ens ha ofert avui unes consideracions que completarem al final del nostre col·loqui en relació amb les tècniques d'estudi i amb la manera d'estudiar. I això és una mica per tothom, per nens i nenes de primària, nois i noies de secundària, de batxillerat, per exemple, el cas de les universitàries que ens acompanyen avui, o fins i tot gent adulta que fa estudis de teologia o estudis del que sigui. De vegades, persones jubilades, fins i tot, que s'animen a estudiar a la universitat, també poden repescar i repassar aquestes tècniques. Segur que Imma i Helena us sonen, no? Aquestes tècniques d'estudi us n'han parlat, de vegades, les famílies,
sí,
al centre.
Una mica, oi?
Bé, tornem a la JMJ perquè ens expliqueu una mica com ha estat. No sé, em sembla que l'Helena té algunes consideracions així que s'ha preparat més per escrit, però vaja, podeu explicar el que vulgueu sobre el que ha estat aquesta vivència, que va ser, no sé si en el vostre cas, de 9 dies, de 7, de 5, depèn de cada grup.
Bueno, vam estar una setmana.
Una setmana, 7 dies justos. Molt bé.
Sí, sí.
Helena, doncs explica'ns.
I bueno, jo pensava que el que m'ha ajudat també és molt escoltar les paraules del Papa, no? Perquè no només són paraules boniques, sinó que ens porten a l'exigència, no? A pensar que hem de viure com a cristians coherents, no? I crec que la JMJ és una oportunitat per donar més vida a la nostra fe, a la fe dels joves, no? Perquè allà, bueno, realment tothom, bueno, vas pel carrer i et trobes amb gent de la JMJ a tot arreu, no? Veus quanta gent hi ha que comparteix la mateixa fe i això t'anima molt, no? I després també crec que és com un despertador, com una alarma que ens recorda que, bueno, que Crist vol viure en nosaltres, no? I a través de nosaltres hem de donar el testimoni de la nostra fe. I, no sé, també pensava, no?, que era molt emocionant veure com en la vetlla de l'últim dia tu t'aixecaves a passejar i la gent estava resant, no?, i la gent estava recollida en silenci, també hi havia gent cantant, no?, però, no sé, després també, quan va a l'últim dia, el diumenge, va ploure moltíssim i la gent anava pel carrer cantant, no?, tothom anava animat i la gent s'animava uns als altres. I això també et fa pensar, no?, i dir, és que realment Moltes vegades el camí de la felicitat és un camí senzill, no?, que ens el proposava el Papa quan ens deia a la vigília, no?, que ningú dels que ens envolta ens ha de ser indiferent, no?, i que la persona que tenim al costat és la persona més valiosa del món, no? I no sé, a mi això m'ha ajudat molt a pensar que potser no podem canviar el món sencer, no?, però sí que ens hem de creure que amb la nostra vida podem influir en la vida dels que ens envolten, no?, i que podem canviar la vida de la persona que tenim al costat.
Sí, Imma.
No, penso que realment ha estat una experiència increïble i molt enriquidora, que ens omple d'energies, i aquestes energies penso que s'han de destinar al dia a dia, no?, a totes les experiències i totes els aprenentatges que hem tingut en aquesta JMJ de les paraules del Sant Pare, a portar-lo després a la nostra vida quotidiana, a la universitat, per transmetre-ho, perquè en el fons l'important és que la gent que potser no està tan a prop d'aquestes experiències, a través de nosaltres, tingui la possibilitat de conèixer allò que el Sant Pare en el fons està destinant a tota la joventut.
El Papa Francesc l'últim dia ja ho deia, això, eh? L'hora de la veritat comença ara, a partir de demà.
Exacte.
Ha estat molt bé això, ens ho hem passat molt bé, però ara ve l'hora de la... Això que diem és per aplicar-ho a la vida, si no, no tindria sentit. Bé, moltes vivències també en el que són els moments tradicionals de les Jornades Mundials de la Joventut, la vetlla el dissabte, la missa diumenge, que va ser el 31 de juliol, coincidia amb Sant Ignasi, i el Papa jesuïta també és bonic, això.
Tant.
I bé, d'algunes vivències anteriors, les catequesis prèvies o les celebracions eucarístiques, algunes per grups lingüístics, suposo que heu viscut aquestes experiències.
Sí, bueno, és important preparar-se, no?, per un esdeveniment com aquest, perquè després estàs allà i els dies passen molt ràpids i després, no sé, també això, hi ha molts imprevistos, no?, la pluja, el lloc, hi ha molta gent, i per això és important saber que el que anem a fer, no?, allà aquests dies, i bueno, nosaltres ens vam ajudar, vam tenir algun recés abans d'anar,
sí,
per preparar-nos. També el Papa escriu un missatge abans de totes, sí, les Jornades Mundials de la Joventut perquè els joves es preparin. I no sé, això també és important, no? I després també és, bueno, ajuda molt saber el missatge de la JMJ sempre, no?, que aquest any era el de la misericòrdia.
I tant.
I no sé, també penso que és un missatge que està ben escollit, no?, perquè ara avui en dia, doncs, no sé, els joves a vegades ens deixem anar per la indiferència, no?, a vegades per l'autonomia, i no sé, doncs el Papa ens ha convidat, no?, pues a donar-nos als altres per descobrir que realment això és el que ens omple.
Sigueu misericordiosos, benaurats, els misericordiosos. Hi ha moltes maneres d'interpretar l'essència d'aquest missatge amb una cançó que al final del programa avui invitarem els oients a escoltar. Helena Olondriz i Imma Pairet ens acompanyen revivint la participació en la Jornada Mundial de la Joventut de l'Ambient. Suposo que moltes coses es podrien dir, no? Nois i noies, el vostre grup, altres grups, coneixeu gent nova de diferents països. Sembla que va ser més d'un milió, al final, la xifra de joves.
Sí, en principi, 2 milions.
2 milions, diuen que amb els que van arribar a última hora, o polonesos, que es van apuntar al final.
Sí, i tant. La veritat és que va ser increïble. Nosaltres anàvem amb un grup que era bastant variat. Anàvem amb una nena que era de Paraguai. Després anàvem amb persones que viuen aquí a Catalunya, però una és colombiana, l'altra és de Venezuela, crec
que Venezuela, tranquil·la.
I, bueno, o sigui, també el compartir amb gent d'altres països és increïble, perquè veus com hi ha infinites maneres d'expressar el mateix i d'expressar allò que sentim tots a la vegada i que compartim, que és la fe... que és la fe, però de maneres molt diferents, no? Potser doncs, hi ha gent que ho expressa molt amb la música, amb pregar amb música. Nosaltres doncs, potser som més del silenci, de reflexionar, però és superenriquidor i realment valores moltíssim les diferents maneres que hi ha d'expressar el mateix.
Doncs Imma Pairet, estudiant de treball social, i Helena Olondriz, estudiant de publicitat, que vagi molt bé l'inici del curs.
Gràcies.
Amb aquestes tècniques que ens ha comentat abans Jesús Blanquet i amb altres eines que són moltes, incloent-hi la pregària. Bé, per acabar, m'agradaria que Jesús Blanquet ens fes alguna consideració final a banda de les tècniques que ens ha comentat. Quines altres consideracions es podrien fer breument per acabar?
Sí, molt importants. La voluntat i la constància són claus per a l'estudi. Un estudiant per aprendre ha de tenir voluntat, motivació per fer-ho i posar l'esforç per aconseguir-ho. La voluntat és com el motor d'una persona, la força que empeny a realitzar o no una cosa i allò que dona la motivació per afrontar-la o rebutjar-la sense rebre cap pressió externa. Amb voluntat es multiplica el que tenim, però sense voluntat sovint es perden totes les possibilitats. El més gran i extraordinari que requereix la nostra voluntat és la constància. Tots, joves i adults, estaríem disposats a realitzar un acte heroic en un moment determinat. però hem de pensar que la heroïcitat que se'ns demana és la de complir el nostre deure cada dia, no de fallir davant les dificultats, sostenir i alimentar les motivacions per no caure en el desànim o en la rutina i descobrir nous al·licients per seguir avançant malgrat les dificultats.
Doncs bon curs escolar, senyor Jesús Blanquet, i bon compromís educatiu al qual vostè segur que segueix sent fidel des de l'experiència dels anys, i tindrem ocasió de tornar a recuperar doncs algunes recomanacions als pares o altres qüestions. Gràcies i fins una altra. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies també avui especialment a les dues participants en la JMJ Cracòvia 2016 que ens han acompanyat, les joves Imma Pairet i Helena Olondriz. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Tindrem ocasió de tornar a parlar. Fins una altra.
Molt bé. Gràcies.
I avui ens volem acomiadar, tot desitjant-vos que tingueu bona setmana, amb l'himne de la JMJ, Benaurats els Misericordiosos, versió en català, que està interpretada per grups de diverses diòcesis catalanes que han traduït i interpretat aquest tema i altres de música d'inspiració cristiana.
Qui em podrà ajudar?
L'ajuda em vindrà del Senyor, que és gran en compassió.
Amb aquest tema ens acomiadem. Fins divendres vinent aquí a COPE Catalunya Andorra. Adéu-siau.
Que està tot perdut, ens abraça amb el seu amor, ens consola en el dolor, és el nostre costat.
Feliços vosaltres, els misericordiosos, perquè de Déu obtindreu misericòrdia.
Feliços vosaltres.